Ah, no sé, ahora sí, se asemilló. ¿No se oye? Ahora debiera escuchar. Bé, doncs, dintre d'aquest cicle de conferències al voltant del Laboratori MOVA i del projecte de col·lecció contemporània, en el qual hem anat recopilant visions plurals des de l'aportació dels amics de Fabra i Coats o de la gent del Poble Nou, fins a les reflexions pròpies internes del museu al voltant del projecte de construcció de col·lecció contemporània, la intervenció de les quals encara en queden algunes per fer, de les que vam haver d'ajornar per culpa de la vaga, ja treballeu la convocatòria en el seu moment. Diguem-ne, sembla que una de les reflexions necessàries és al voltant de com construir la col·lecció contemporània tenint en compte el referent europeu, el model d'altres museus europeus, tenint en compte que el treball del nostre museu i el treball de la nostra col·lecció contemporània és un treball en xarxa, no? És a dir, un treball coordinat, un treball compartit amb la xarxa europea de museus d'història i centres de recerca i d'història urbana que el MOVA lidera i forma part. En aquest sentit, doncs bé, aquestes són les reflexions que en aquest context de reflexió general sobre el laboratori ens aportarà el Joan Roca, que per la seva trajectòria és una persona, diguem-ne, que ve de l'àmbit de la geografia urbana, que ha treballat en l'àmbit de la contemporaneïtat i de l'exploració de la contemporaneïtat, de la integració del coneixement de la contemporaneïtat al discurs museístic a través d'accions primer en l'àmbit de l'ensenyament, els seus treballs a l'Institut del Besòs sobretot, després amb els seus treballs en col·laboració amb la Fundació Tàpies i el MACBA, en relació, doncs, per exemple, amb els projectes els projectes del fotògraf, no recordo ara el nom, Patrick Feigenbaum, sobre el Besòs, i els projectes de documentació també de la Barcelona en el MACBA, i que finalment, doncs, des de l'any 2007, aquí en el museu, diria que una de les línies principals de treball en les quals, doncs, jo també m'he incorporat posteriorment i em plau molt de ser-hi, és precisament la de creació de la col·lecció contemporània i de fer evolucionar, doncs, el museu que tothom coneixia de les ruïnes romanes cap a un museu, doncs, més atent a la contemporaneïtat i a la Barcelona del present. Tot això, que és un treball difícil i complicat, de trencar inèrcies, d'obrir noves vies, d'explorar nous camins, d'establir nous contactes, és un treball que té la satisfacció, doncs, de rebre de tant en quant, en primer lloc, l'escalf de molts de vosaltres, l'ajut de molts de vosaltres, però també, doncs, alguns premis, com en el cas del Joan, diversos premis Ciutat de Barcelona, un premi Bona Plata, i això més recentment, doncs, també la tasca del museu ha rebut diversos premis interessants, com un premi FAD pel llibre sobre Barcelona del Ferro, per exemple, o un premi també europeu del paisatge per la intervenció a dalt del Turó de la Rovira, i me'n descuido un altre d'aquests premis recents. És a dir, satisfaccions i compensacions d'aquelles que d'alguna manera et donen empenta per seguir endavant i et confirmen que com a mínim la feina que fas, doncs, té bona recepció, no? Bé, algunes pinzellades de les moltes que es podrien fer-se, però em sembla que ja el millor, doncs, és que sigui el mateix Joan que ens parli i que em deixi, doncs, la presentació d'aquest.
Moltes gràcies, Josep. I, efectivament, dins d'aquest format bastant íntim que és la reflexió sobre la col·lecció i el laboratori, que és un format íntim per dues qüestions. La primera, perquè els que fan col·leccions, doncs, consideren que això de col·lecció de la ciutat contemporània potser és una extravagància, s'equivoquen, tota Europa està pendent d'això, no parla del nostre museu. I segon, perquè els que no fan col·leccions pensen que això de les col·leccions és una collonada, i també s'equivoquen. I això és el que miraré de situar en aquesta reflexió, que precisament era volgudament, vull dir, pensada, fins i tot havia pensat que seríem encara més íntims i acabaríem a la sala explicant-ho davant dels objectes que tenim allà al laboratori, però ja que som uns quants i estem asseguts ho fem aquí. A veure, si us explica. Josep, quan m'ha presentat, parlava ara de tot un seguit de reflexions sobre les representacions de la ciutat, que tenen la contrapartida, en, si més no en la meva tasca i en el museu també, en tot el que és l'estudi del creixement i l'estudi material de la ciutat. Quan dic creixement és perquè històricament des de Barquino fins aquí hi ha un procés de creixement amb alts i baixos, però hi ha d'alguna forma una ciutat que se n'ha sortit. Bé, el creixement i d'alguna forma la vida diària, la vida pràctica, tenen el seu contrapunt en les formes de representació urbana. Bé, d'aquestes representacions és obvi que els museus hi tenen alguna cosa a veure. Anem a partir d'aquest magnífic mapa en el qual veieu Europa de nit. És un mapa que reflecteix dues coses: la dimensió de les ciutats i el malbaratament d'energia si anem cap a l'oest. Vull dir que la desproporció entre est i oest no és només de potència de les ciutats, sinó també que l'est, aquesta fotografia té uns 10 anys, estalvien més i no il·luminen les carreteres, i a l'oest, doncs sí. Hi ha un petit factor corrector que cal tenir en compte. Bé, en aquest mapa, en el qual es veu molt bé el domini de tot un seguit de grans ciutats, que són els centres, abans eren els centres de poder, les ciutats i de mercat, no? Això des dels orígens, avui en dia també són els centres on viu gran part de la població. Doncs bé, aquesta xerrada que havíem intitulat les col·leccions als museus de ciutat, perquè en algun lloc ha sortit els museus en general, no. Les col·leccions als museus de ciutat i la construcció d'Europa, em fa la impressió que per fer honor al títol, que està ben construït, aquest és l'ordre, però per explicar-ho crec que cal fer-ho a l'inrevés. Començar per la construcció d'Europa i el paper que hi tenen les ciutats, seguir pels museus de la ciutat i acabar per veure doncs, quin paper hi tenen les col·leccions. Formulat així a la inversa, que és més real, semblava d'una pretensió excessiva, cosa que no tinc cap mena d'intenció doncs, de fer, i per això ens vam posar un títol més humil. Comencem per això, la construcció d'Europa i les ciutats. Bueno, aquí hi ha una cosa primera important a dir. Si un museu forma part del sistema cultural, del sistema com ens imaginem, ha de tenir molt a veure amb la vida de cada dia. I fixeu-vos que des de fa molt de temps aquí vivim pendents d'Europa. Molt. Això sembla un país tercermundista. Això no és digne d'un país civilitzat. Això no passa arreu en lloc d'Europa. El miratge de París, on anava Cerdà, on hi havia tot el miratge més central del segle XIX, el miratge de París, que encara ahir que presentaven els 150 anys de l'Ateneu, també doncs, era la mirada diria, principal des de l'Ateneu, el miratge a molts més llocs d'Europa ha estat una dominant fonamental. I és molt paradoxal que quan fem aquest miratge d'Europa, quan parlem de la nostra vida, quan parlem dels referents, parlem de ciutats. París, Londres, Berlín, que s'ha associat més recentment, Roma. Però en canvi, quan pensem en la identitat europea, pensem en estats. Francesos, alemanys, Anglaterra, Polònia, el que sigui. Hi ha una petita dislocació. O sigui, d'alguna manera, la dislocació és que no tenim en compte que entre els agents constructors d'Europa, certament els que prenen les decisions actualment, doncs després el sistema de formació dels estats moderns són els estats, que a més dels estats no només hi ha inadequacions entre estats i àrees culturals que podem, doncs, algunes de les quals tenen prou potència per definir-se també com a àrees amb voluntat política i social, com són les nacions. No és només això, no és només que hi ha nacions a Europa que d'alguna forma tenen un plantejament que no és de vegades el dels estats en els quals estaven incloses, sinó que també tenim, doncs, òbviament, totes aquestes empreses que, fixeu-vos-hi, manen molt i no figuren mai, això que ara en diuen los mercados, i els mercats ens enfonsaran, dius, hosti, on són aquests, qui són? Bueno, clar, hauríem de posar-hi noms i cognoms, tenen un paper central en la construcció europea, aquests agents, diguem-ne, empresarials, públics o privats. I finalment hi ha les ciutats. Leonardo Benevolo deia quan Europa començava a construir els estats moderns, les ciutats ja hi eren, a la meitat sud del continent, amb una trajectòria més o menys contínua des dels temps de la civilització antiga, grecs i romans. Al nord d'Europa, amb una urbanització més recent. En aquest sentit, el treball de De Vries sobre l'urbanització europea, un clàssic de la historiografia, explica molt bé aquest paper de les ciutats. Doncs bé, les ciutats, mica en mica, també han anat tenint un reconeixement creixent en aquest paper d'Europa, no? Al costat, precisament, de regions barra nacions, segons els casos, no? Aquí a Barcelona mateix ha mirat a jugar en la Lliga de les Ciutats i en la Lliga de les Regions Catalunya, o les Regions i Nacions. Bé. Quan precisament parlem de crisi dels estats, la qüestió de les identitats de les ciutats, el paper de les ciutats, esdevé molt més important. I esdevé molt més important en un doble sentit. Per un costat, perquè potser les ciutats, si totes tinguessin un patró polític homologable, vull dir que n'hi ha unes que són molt petites, tenen un municipi petit i molts municipis al voltant, d'altres són una gran ciutat com Roma, Berlín i tal, i tindrien alguna cosa a dir a Europa. I segon, perquè és en aquestes grans ciutats on es dirimeixen totes les qüestions pràctiques de la convivència, on tenen doncs solució moltes de les coses que en canvi es plantegen malament, es plantegen al nivell dels estats i viceversa, i així no acabem de situar-nos. Aquest paper fonamental de les ciutats, aquí a Catalunya, també el veiem molt clar. Barcelona existeix per ella mateixa, té una història pròpia en una, diguem-ne, relació òbvia amb Catalunya, però ni Catalunya és tota ella Barcelona, ni Barcelona és tota ella Catalunya. Ni Barcelona pot explicar Catalunya, ni per Catalunya pot explicar Barcelona, que té també relació amb d'altres ciutats. Diguem-ne, igual que, per exemple, en un estat petit, independent, com Dinamarca, que no s'han de preocupar tant perquè se'ls reconegui, ho tenen molt clar. Una cosa són els danesos i Dinamarca, i altra cosa és que Copenhagen és la capital de Dinamarca, però també és una ciutat de del conjunt de les ciutats del Bàltic, que com a ciutat juga tant doncs, com a capital de l'estat, i també en la Lliga de Ciutats. Bé, aquesta qüestió, si mirem el mapa al llarg dels temps, hi ha una cosa important a veure, i és que no és tampoc la primera vegada que això ens ho plantegem, oi? Mireu aquest mapa. Aquest mapa que va fer un anglès, un cartògraf en anglès que es deia John Spitta l'any 1626, és molt interessant. És com una mena de visió d'Europa unida, que no ignora els països. Diu Europa i les principals ciutats que conté, descrites, amb els vestits de la major part dels seus reialmes. Si us hi fixeu, teniu aquí dalt, teniu un mapa d'Europa en el qual hi ha una consideració, fixeu-vos que arriba doncs, fins al que és doncs, Ucraïna, amb un límit doncs, allò amb Rússia, més o menys, diguem-ne, que seria similar a l'actual, Rússia seria una mica més cap aquí, part de Finlàndia és de Rússia, fixeu-vos que en aquest mapa del que aquí es considera Europa hi ha les ciutats, la xarxa urbana, i després teniu aquí del posat el que seria la representació de les ciutats, el que avui seria una fotografia, que aquí és una vista, teniu diverses ciutats, i entre aquest mapa d'Europa i les ciutats el que hi ha és dir aquest estrat intermedi. Els usos i costums van més enllà, formen part d'unes unitats intermèdies que són doncs, els regnes. Quan encara la idea d'estat modern no està tan clara, al segle XVII, i aquí teniu els vestits dels diferents regnes, principals regnes d'Europa. Bé, a partir d'aquí, d'alguna manera, el que és interessant de veure és com tot el procés que és de el paper de les ciutats, de l'activitat de les ciutats i de les representacions que les ciutats donen de si mateixes, com això ho incorporem en una visió de nosaltres mateixos que, en primer lloc, pot tenir un potencial molt gran a l'hora de construir la identitat europea. En el sentit que, d'alguna forma, fixeu-vos-hi que, encara que les nacions, els estats, són els referents que parlem quan volem fer grans decisions, és a través de la xarxa urbana que circulen les decisions, les persones, les mercaderies i és també a les ciutats on viu tota la població més diversa i on cal resoldre el dia a dia que després solen doncs, convertir-se en lleis doncs, de més ampli rang. Penseu, per exemple, com totes les lleis urbanístiques de l'Estat espanyol són fruit de les decisions per anar fent l'eixample, o com són els conflictes o les situacions a les grans ciutats que acaben esdevenint moltes vegades doncs, normes de més ampli rang. Penseu també que és a les ciutats on la pròpia comunitat urbana o bé poders més grans com els estats es representen. Penseu només en el paper del gòtic a Europa. Gòtic, art típicament urbà. Però penseu també, ara si voleu mirar des del punt de vista de la capitalitat, en el modernisme. En totes aquestes ciutats que s'atreveixen a fer edificis molt, molt atrevits, precisament perquè no han estat reconegudes com a grans capitals d'Europa. Les grans ciutats modernistes d'Europa quines són? Barcelona i Riga. Dos ciutats capitals nacionals de Catalunya i Letònia, dos ciutats que en el moment del modernisme doncs, pugnen per un major reconeixement nacional respecte d'Espanya i respecte de Rússia, i dos ciutats que tenen una metròpoli que es va difonent, que es va escampant i que necessita una centralitat representativa. Això no ho hem dit, però la característica fonamental d'aquestes ciutats en els temps moderns és que són en realitat molt més grans que els municipis centrals a partir de les quals van anar vessant. Si mireu aquestes taques, totes elles són taques que de fet són una sola gran ciutat, però que doncs, és en el seu centre el que hi mana més i no tenen una unitat que permeti d'entendre, per exemple, que no és que tot l'Eixample o no és que tota la Barcelona es faci modernista, hi ha una concentració en una ciutat molt més gran d'aquesta representació. Molt bé. Les ciutats doncs, tenen un paper en la construcció de la identitat d'Europa. Les ciutats tenen una existència material i tenen una voluntat de fer-se veure, de representar-se en els seus monuments, de tenir una representació política. La paraula de representació va tant de la cultura com, bueno, com cap a la política. Molt bé. Si això és així, com podem fer que els museus de ciutat, i entro en el segon punt, d'alguna manera expliquin aquesta potència, aquest paper de les ciutats respecte dels seus països, però també respecte d'Europa. Com poden els museus de ciutat construir un punt de vista que els seus ciutadans doncs, facin una mica seu? Perquè hi ha una cosa molt clara. Fixeu-vos-hi que les ciutats, normalment, doncs, a l'hora d'explicar-se a si mateixes, tenen pocs mecanismes. A la mateixa escola s'expliquen les nacions, s'expliquen els estats, però les ciutats s'explica una mica de geografia urbana, però res més. Fins al punt que, en fi, sort n'hi ha de la Lliga de Futbol. En aquests moments el Museu d'Amsterdam prepara una gran exposició sobre futbol i identitat urbana. Avui els hem tingut al despatx. No és cap tonteria. És que a través d'aquests equips de futbol hi ha el vincle entre el dins i el fora. I així com doncs, els equips més potents de la ciutat, quan guanyen, fan que tots els habitants, vinguin d'on vinguin, tendeixin a sentir-se identificats i creen una cohesió urbana i cultural i fins i tot d'alguna forma una demostració política perquè els futbolistes solen anar a veure les autoritats, això també respecte de fora és el que marca el punt doncs, d'aquesta ciutat en el continent. Doncs bé, si d'alguna forma tenim això i després l'altra manera de situar les ciutats és en els mapes de carreteres i línies aèries, aquest punt urbà, doncs, realment un instrument per situar-lo són els museus de ciutat. Aquests museus de ciutat, doncs, d'alguna manera, poden tenir la capacitat de construir una mirada sobre la pròpia ciutat i els seus habitants, sobre els països als quals pertanyen i sobre Europa molt potent. Però per fer això hem de pensar unes quantes coses. Gairebé tota Europa té museus de ciutat, però aquests museus de ciutat que hi ha gairebé tota Europa són molt diversos i molt pocs han acabat d'adaptar-se a aquest paper. Clar, els museus de ciutat parteixen molt, en els cas que n'hi hagin, d'un moment que just ara ha canviat. Els museus de ciutat parteixen del moment en què la industrialització, el creixement, moltes vegades al segle XIX, comencen a entrar a la ciutat antiga, comencen a proporcionar una gran quantitat de material d'edificis que en aquell moment. El que cal és fer passar els carrers i s'enderroquen, després cada cop més, a mesura que la ciutat canvia més, doncs s'ho pensen altra vegada. No? I neix també d'aquelles institucions obsoletes que d'alguna forma doncs, proporcionen un patrimoni artístic. En aquest cas, en el cas de Barcelona i en el cas de tot l'Estat espanyol, amb la desamortització, diguem-ne, doncs molts convents, etc., doncs bueno, van a petar. A museus d'art, si són peces importants, i a museus de ciutat, si són peces moltes vegades doncs menors però que tenen valor. De manera que molts museus d'Europa, de ciutat, es formen a partir d'aquestes col·leccions arqueològiques i de peces d'art d'un procés de canvi urbà. En alguns casos no hi ha existit museu de ciutat i això ha anat als museus provincials, o als museus regionals, o als museus nacionals. En d'altres, el museu provincial ha acabat sent museu de la ciutat. En d'altres és mixt, per exemple, Saragossa, cas. En d'altres no. En d'altres hi ha un moment en què és el museu de ciutat-ciutat el que ho fa. A Liu, per exemple, a Ucraïna, és una ciutat que té un museu de ciutat molt aviat. En el cas de Barcelona, a partir de 1943, doncs les peces deixen d'anar cap al museu arqueològic o cap als museus, altres museus municipals, i algunes ja les havia, ja les incorpora i d'altres les va obtenir doncs, el Museu d'Història de Barcelona. Clar, aquest paper d'una miqueta d'aquesta representació arqueològica i artística bueno, construeix una miqueta una vista del que la ciutat era i ha deixat de ser, sobretot una col·lecció d'objectes. El relat és menys important. Després ve una segona fase, a partir sobretot de Malraux a França, de la nova museologia que en diuen i tal, que d'alguna manera el que cal és, com us ho diria, fer-ho més accessible. Comencen a fer activitats, activitats didàctiques, activitats educatives, plafons molt interessants, etc, etc. I més recentment ve el paper també de que els museus doncs, han de tenir un cert paper doncs, crític, han de tenir la capacitat de fer discurs, han de tenir la capacitat d'interpretar, etc, etc. Però hi ha una cosa que en tot això, la idea de museu va avançant, la idea de museu és no només hi haurà aquí objectes i tal, aquí hem d'incorporar un relat que tothom pugui entendre, aquí l'hem de fer arribar amb més gent, aquí fins i tot hem de fer, de vegades, passant-nos de rosca, debats sobre com serà la ciutat del futur, cosa que a un museu d'història potser no li convé. Val a dir que molts museus d'història de ciutat han abandonat la paraula història. El d'Amsterdam ho acaba de fer, Museu d'Amsterdam. Nosaltres pensem que no, ja diré després per què. Aquesta evolució que veiem, tanmateix, ha estat més ràpida en el concepte que en les realitats. D'aquesta tensió entre paraules, idees i objectes i monuments que és pròpia de la idea de museu. Mirem-ho. Si mireu una miqueta, per exemple, doncs, una gran ciutat com Barcelona i tota l'expansió que ha tingut, és obvi que aviat passarà una cosa que doncs, li havia de passar una cosa que a d'altres ciutats europees ja havia passat, i és que si un museu de la ciutat és la tensió entre els monuments i les paraules i les narracions aviat comencen a produir-se doncs, la multiplicació de seus. Per exemple, en el cas del Museu de Viena, doncs aquí teniu les principals, però arriba a tenir fins a cap a 15 seus al museu. 15 seus diferents. Un dels problemes que tenen i que nosaltres en això hem, jo crec que hem avançat molt més que d'altres museus és la qüestió de com totes aquestes peces juguen d'una manera coherent. La idea que els va passar i que també va passar per Barcelona de fer una col·lecció com una confederació de petits museus que van explicant coses de ciutat és una idea que només pot funcionar a Anglaterra, on cada petit món es relaciona amb una mena d'usos i costums, Anglaterra, la nació més vella del continent, que van per sobre de les ciutats. Però tota la resta d'Europa és ben bé allò que o s'articula d'una manera que tot plegat jugui a una mateixa lliga de la pròpia ciutat o no s'entén res. Aquí, per exemple, doncs, podeu veure les seus que ara tenim al museu, en la qual cosa, després de decidir cada seu quin paper ha de fer, quin paper ha de tenir, d'alguna manera queda pendent. A llavors, com construir una visió de conjunt que també tingui objectes, que hauríem de fer a Plaça del Rei, i com això avui en dia doncs es fa físicament o es fa virtualment, perquè ja sabeu que moltes coses es poden fer a partir de mitjans virtuals, a partir de mitjans molt potents, però no tot. Per tant, d'aquest esclat, d'aquesta adequació dels museus de ciutat a la realitat urbana creixent, d'aquest respondre al museu al que en el cas de Barcelona Alexandre Cirici Pellicer publicava quan reedita amb una edició general de Teide aquell llibre Barcelona pam a pam, que per cert la nova edició es presentarà a aquesta casa d'aquí 3 mesos. Deia, som tan fills dels comtes francs com dels manobres de Jaén. Jo, educat a la plaça del rei i amb la visió del Palau Reial i de Santa Àgata, incorporo en aquesta nova edició del meu llibre, havia fet una molts anys abans, tots els barris de la perifèria. Doncs bé, aquesta incorporació d'elements patrimonials a la ciutat que ha anat passant a moltes ciutats europees, el relat que els ha de relligar, d'alguna manera, a totes les ciutats va una mica per darrere de la inevitable clam ciutadà perquè allò que representa els diferents territoris sigui incorporat al museu doncs, de la ciutat. De vegades el que tenim és que la cosa va a l'inrevés. És el cas de Liverpool, on una ciutat decadent, en el sentit de que a Liverpool les absades molt més magres fins ara que Barcelona, un port en declivi, una indústria que no se n'acabava de sortir, uns anys 80 que van acabar agarrotades amb el govern de l'Estat, amb el govern de la Thatcher, fins al punt que els hi van nacionalitzar tots els museus. Doncs el que va passar va ser que van decidir fer un museu a la vora del riu, un museu nou. Primer van fer el museu, ara estan construint la col·lecció, que representés el conjunt de la ciutat. I ho van fer com el Guggenheim a Bilbao. Atenció, això és molt important. L'art universal, les col·leccions d'art, tots ho tenim molt clar, però atrevir-se a fer un museu de ciutat com a gran atractiu de la ciutat, com a identitat de la ciutat, és una aposta arriscada. Els està sortint bé. Hi ha un amor popular per aquest museu. Avui mateix els amics del MUBA hi són. Els amics del MUBA anaven precisament de viatge i els tenim allà. Avui els rebien. Un museu que, com podeu veure aquí, us podria ensenyar altres sales, però és que no voldria allargar-me, ha aconseguit de moment obrir amb 12.000 peces, la major part de les quals aportades per la ciutadania. I a partir d'aquí, d'aquesta inversió brutal, han pogut fer el procés invers. Han pogut anar trobant ja un paper molt clar per les altres seus. En situacions com la nostra, o com Viena, en què no hi ha tants diners a sobre, ni ningú creu, com han cregut a Liverpool, que el museu podia salvar una mica de com ho diré jo, donar, retornar la dignitat i l'orgull als ciutadans, processos invers, no? Van apareixent les seus i arriba un moment en què dius, hem de relligar-ho això, una mica d'element central. Doncs bé, allà, que ho han fet a la inversa perquè hi ha hagut aquesta inversió brutal, és el museu més gran obert en un segle, Anglaterra, que no és un país petit, doncs la col·lecció s'ha construït a partir en gran part de les donacions de les institucions. Aquest trenet que teniu aquí era un trenet que circulava elevat per Liverpool i més de 12.000 objectes que van des de la vida quotidiana a la vida institucional, als conflictes, fins i tot tenen allà doncs, els aparells amb què la policia doncs, resistia mig a les grans manifestacions a les manifestacions culturals més variades, inclosos, òbviament, els Beatles i l'equip de futbol de Liverpool, que no recordo com se diu, però és molt famós, ho sento, el futbol no hi entro gaire, però és molt important. Bueno, llavors, aquí tenim d'alguna manera com a diferents llocs d'Europa la voluntat perquè el patrimoni representi diferents parts del territori per un costat i la creixent consciència que alguna institució pot explicar a la ciutat, uns començant per les peces del voltant, aprofitant les oportunitats, Viena, Barcelona, Hèlsinki, que té 12 seus, d'altres amb una inversió forta d'un museu de ciutat que no existia abans, era un museu arqueològic, un museu diguem-ne més de territori, doncs tot això en aquests moments hi ha un esclat. Per què? Perquè de la idea que el museu el que ha de fer és recollir el que havia sigut el món preindustrial, s'hi ha afegit la idea de que els museus han de representar també la societat industrial que ja s'acaba i la idea que el museu només ha de, no ha de ser només un lloc on un agafa un vernís de legitimitat, de prestigi, diuen, caram, quin passat tenim, sinó on es retroben tots els ciutadans. Fins al punt que hi ha dislocacions. Per exemple, hi ha museus que han recollit els objectes dels nous immigrants i que tenen Rembrandts i no han acabat de lligar. Hi ha una altra modalitat. Aquests a Rotterdam no tenen moltes seus, és un museu doncs, que ja existia i que s'ha reformat, però que per un costat de les seves col·leccions de sempre té unes col·leccions de pintura impressionants i per l'altre costat ha considerat que ha de representar al museu les noves tribus urbanes. Apa, lliguem-ho. Amsterdam ho tenen més lligat, però dedicat sobretot a les edats d'or de la ciutat. O sigui, és complicat. Fer un bon eco, un bon mirall al museu de ciutat és una cosa important. Entre tots aquests espais, entre una idea central, entre el patrimoni immoble i el patrimoni immoble, doncs hi ha petites ciutats que d'alguna manera aquí han pogut experimentar en com lligar-ho tot més petit perquè era més fàcil. És el cas de Gant. A Gant, a partir d'un convent que veieu a darrere, han fet el nou museu de ciutat i fixeu-vos-hi que és interessant. L'entrada, doncs, hi ha un mapa del Gant actual que es pot trepitjar, que a més és interactiu, que el trepitges i et surten tot d'informacions, i diuen, primer mireu com és avui la nostra ciutat, ciutadans de Gant i visitants. Un cop ja ho heu vist, ara començarem a explicar-vos com va començar tot i com va anar canviant i en quins moments claus la ciutat va prendre un camí quan hagués pogut prendre un altre, perquè la història no és unidireccional. Ara la vida de cadascú de vostès és com és, però segur que si pensen hi ha moments en què hagués pogut anar cap a una altra via i van decidir. Doncs bé, en aquestes reformulacions concretes, diguem-ne, doncs aquestes ciutats petites que fan museus totalment nous, esclar, quan fas una cosa totalment nova, i és petita, pots fer-ho tot molt de cop. Si fas una gran inversió has d'anar articulant doncs el que hi ha i si has d'anar fent només el que hi ha has de fer al final doncs alguna inversió. I bé, aquí per exemple en el cas de com articular aquest relat urbà hi ha una cosa que haureu vist en el nostre museu. Una qüestió clau per a un museu de ciutat i arribem ja cap al final a la qüestió que és la de la col·lecció. Ha de ser un museu verbal. Un museu substantiu és un museu que només dona unes peces que tu els hi poses un amor, un afecte, com ho diré jo, amb una certa vegada és nostàlgia. És com la roba que portava. Fixeu-vos la diferència entre la roba que tens a casa de l'àvia i la roba que portes tu. La roba que portes tu és una roba de procés. Avui entra, demà surt de l'armari, avui es renta, etc. Està dins del procés. La roba, en canvi, jo què sé, de l'àvia o la roba mateixa que duies quan eres petit i has conservat el que sigui, té només una adhesió, diguem-ne, conceptual, memòria i tal. Doncs bé, si hem d'anar situant el patrimoni dins de la ciutat, és molt important fer-ho a partir d'aquesta visió de procés, d'aquesta visió verbal. I en aquest marc és en el qual doncs, nosaltres, en diverses reunions, n'hi va haver-hi una a Copenhaguen sobre el patrimoni immoble, i ara en farem una altra a Roma, perdó, sobre el patrimoni immoble, sobre les peces, sobre les col·leccions, a la tardor en farem una altra a Roma sobre el patrimoni immoble, sobre el patrimoni i el paisatge urbà, és aquí on hem d'anar trobant quin fa què. Qui fa què? Tot això que us dic és una reflexió actualíssima, però les arrels, en el cas del nostre museu, venen del mateix moment en què es va fundar. La primera vegada que es va haver de plantejar la qüestió de quin patrimoni moble, quins objectes, amb quines idees de monuments de la ciutat serà aquest museu, és quan Agustí Ivan i Sant Pere, Serra Ràfols, tenen la idea de construir una visió de la ciutat en el pavelló de Barcelona de l'exposició del 29. És un pavelló que a la planta de sota hi ha el port. A la planta del mig hi ha els serveis municipals i a la planta de dalt hi ha el passat i el futur de Barcelona. Les idees de com havia de ser el Barcelona el futur, la Barcelona futura, la Barcelona Regional Planning s'exposava al costat d'una certa visió de la ciutat que van haver de decidir cuita corrents quins objectes podien representar aquesta ciutat. La seva llarga trajectòria, amb una voluntat de fer un recorregut de 2.000 anys que es va conservar a la Casa Padellàs fins l'any 92 fins que algú va decidir treure'l malauradament. Clar, ara no podem tornar a portar allò. Ara ho hem de fer d'una altra manera i peça a peça, com l'exposició d'Indianes, com la de Cerdà, com la que vam fer de Barraques, peça a peça anem construint materials, adquirint objectes per anar-ho fent doncs algun dia. Doncs bé, a partir d'aquell moment en què ja hi havia aquesta idea, però que era una idea de la gran ciutat històrica, ara ens ho hem de replantejar de nou incorporant doncs, objectes també d'aquesta varietat urbana del món industrial que sense el qual no podríem entendre en absolut les nostres ciutats. I llavors aquí hi ha un seguit de dubtes, aquí veieu part dels objectes recollits per la ciutadania, en concret pels amics de Fabra i Coats, doncs llavors venen un seguit de qüestions que, com he dit, que faria el títol a l'inversa, la construcció d'Europa, les ciutats, els museus de ciutat i les col·leccions, voldria dir. I després podem debatre llargament. La primera, sí, a la major part de museus de ciutat d'Europa, l'element constitutiu van ser les restes arqueològiques o monumentals d'una ciutat que es transformava a vegades a canonades i els objectes artístics d'institucions religioses o culturals que desapareixien, una qüestió important és que quan s'amplia aquest fons, quan al llarg del segle XX, com diu François Echoué a l'Alegoria del Patrimoni, la idea de patrimoni s'amplia, quan ho anem incorporant objectes de la vida pràctica, ho anem fent d'una manera una mica coherent. Fixeu-vos-hi que els museus, pel que fa al passat remot, han donat un cop de ventada. Mentre que els objectes solen representar el bo i millor de la ciutat i de les elites, el discurs tendeix a incorporar el bon poble. El bon poble hi és més en èpoques arqueològiques, perquè on es recullen plats i olles i objectes materials, expliquem la vida quotidiana. L'antiguitat, els museus d'història de ciutat sol ser molt quotidiana. En canvi, en el període medieval, que hi sol haver-hi peces més representatives de les elites, oi? Primer problema, hem de una miqueta anar construint i relligant en la mesura del possible les col·leccions del passat preindustrial. Però segon tema, l'era industrial s'ha de tractar diferent? Hem de tenir objectes que no tinguin res a veure o hem de seguir recollint una mica aquesta visió des de la vida pràctica a l'alta cultura, passant pels mecanismes productius de les institucions de la ciutat? Bé, la resposta del Museu d'Història de Barcelona és que sí, que no és, diguem-ne, encertada la idea de que, com que hi ha una discontinuïtat brutal amb la revolució industrial i en tot el que representa, ja ens podem passar d'objectes dels segles XIX i XX, ja podem mostrar-ho a partir de vídeos i d'altres materials, no. Igual que hi ha hagut una incorporació del patrimoni industrial que és tan pràctic com les domus romanes, igual que una mica hi ha hagut una incorporació del modernisme que és tan simbòlic com pugui ser-ho doncs, el temple d'August, hi ha d'haver-hi, diguem-ne, una incorporació també en el pas dels béns mobles, dels objectes, d'una col·lecció capaç d'articular els relats de la ciutat contemporània. El segon problema que ve llavors és el del criteri. Amb quin criteri fer-ho? Bé, és curiós perquè una col·lecció artística té el criteri del cànon, doncs allò de què es considera que és el bo i millor. Després venen crítics d'aquest cànon que diuen no, el cànon és un altre, però no deixa de ser un cànon, una idea. En el cas dels museus etnogràfics, dels modes de vida, també més o menys hi ha unes llistes d'objectes a aconseguir, hi ha una manera de fer-ho. En el cas d'un museu d'història, i en això a Copenhague en van parlar llargament tots els museus, és més difícil. Copenhague, per exemple, doncs fins al segle XIX té molts objectes, ja dic, del bo i millor de les elites de la ciutat. La part arqueològica són més la gent anònima i ara del segle XX també han fet tota una col·lecció de coses doncs, de la vida de la gent del segle XX, de l'ordinador, no sé què, el semàfor, el que sigui. Dius, home, potser no és just, això dona la impressió d'una vida una miqueta, com us diré, jo que tots anem vivint, un estil de vida, però quan hi ha hagut doncs, situacions molt fotudes, etc. Hamburg ho ha fet millor, és més complicat, però allà es veu que han intentat representar-ho tot, des de la brutal agressió política nazi, fins a les bombes de la guerra, passant per la vida quotidiana, per la creativitat cultural o pel treball, diguem-ne, a les fàbriques o les oficines i mirant de donar uns períodes, d'establir una periodització que és el propi de la història. Se n'han sortit millor, però també, d'alguna manera, veus que encara és un procés immadur. Et totes les grans ciutats europees aquesta necessitat i Barcelona hem sigut els que jo crec que hem sabut plantejar els interrogants, es planteja el tema. Havien fet un llarg llistat de tipus d'objectes a col·leccionar. Alguns de les ciutats els compartim, n'hem parlat moltes vegades amb en Josep, com els rètols que donen a la vida pública, a la via pública. Els rètols és allò que anuncia la vida privada, les institucions privades, tot el que hi ha darrere en el carrer. Els rètols són un bon eco de la trajectòria d'una ciutat. Bueno, per exemple, amb això hi haurà un cor ràpid per Europa. Però després, quins tipus d'objectes cal articular és sempre una tensió entre les oportunitats i els conceptes. Perquè aquí ve el punt següent. Cap d'aquests museus de ciutat forma part del que serien els museus d'art, on ja hi ha tot un mecenatge, hi ha tot un sistema d'adquirir objectes, ja se suposa que hi ha d'haver-hi milions per adquirir obres, aquí no, cap ho té, amb excepcions, com a Liverpool, i allà tampoc han pagat per les peces. El que l'edifici que han pagat és tan brutal que la ciutadania ha considerat que hi havia de portar coses, no? Des de les corporacions fins als ciutadans de peu, diguem-ne. Bueno, doncs llavors també, com anar fent això entre el criteri i l'oportunitat? Bueno, i finalment, d'alguna manera, el que és també important és que aleshores cal veure com també articular aquestes explicacions. Si voleu una mica de síntesi, però també parcials, el món vist des del treball a Fabra i Coats o en el Museu del Treball d'Hamburg, el món vist des de l'activitat portuària, que en aquest cas nosaltres no farem el MUVA perquè ja hi ha un museu marítim, però sí que l'hem d'incorporar. En el cas d'Hamburg, per exemple, hi ha un museu del port que forma part del Museu de la Ciutat. En el cas de la vida urbana més professional i els diferents estrats socials que d'alguna forma doncs, a cada ciutat es representa d'una manera o d'una altra, en tots aquests casos la qüestió de la col·lecció d'objectes que és capaç de representar la ciutat del segle XX és un debat no tan distant de quan a començaments del segle XIX en unes ciutats i a mitjan segle XIX es fa tot el gran debat sobre quins elements han de representar i arrelar la societat que llavors s'estava industrialitzant. Els debats que en aquell moment semblen tan evidents, no? Els debats sobre les fotografies a França, Prosper de Mérimée, no? L'inspector de monuments que fa fotografiar i posant els trens les fotografies d'allò que es considera monument. El debat sobre els objectes que cal recollir. El Museu Carnavalet seria un bon museu, un model d'aquests museus que llavors es constitueixen, o el Märkisches Museum de Berlín. En aquell moment hi va haver-hi un procés, primer es van perdre coses, després va construir un punt de vista. Ara, acabada la ciutat industrial, quan les grans metròpolis són un dels subjectes fonamentals d'Europa, quan hem d'incorporar des de les elites a la condició més humil, quan la nostra visió del patrimoni s'ha ampliat també des de les catedrals a les fàbriques, el debat sobre quins han de ser els elements materials per substanciar un relat de la ciutat, un museu no és un llibre és una altra cosa, doncs és essencial de cara a que aquests museus de ciutat puguin ser realment els miralls d'aquestes metròpolis d'Europa i que en diàleg entre ells doncs puguin dir alguna cosa, igual que en el sistema cultural passa amb d'altres tipus de museus, que d'un a l'altre, d'una ciutat a l'altra, hi ha un diàleg entre obres, entre persones i entre ciutats. Bueno, aquest era una miqueta el per què, per això a mi m'havien posat cap al final, el per què d'aquest experiment del laboratori MUVA, que hem de dir que ha costat molt d'arrencar, que ara està agafant empenta, arran de la nit dels museus aquesta setmana ho vam explicar, més de 3.000 persones hem rebut moltíssimes propostes d'objectes per incorporar a la col·lecció. Les grans empreses que fins fa poc havien anat finançant i adquirint peces estan de vaques magres, però avui mateix no, la Caixa ens passa un caixer dels que han marcat tant la vida de la ciutat, i d'alguna forma comença a quallar a Barcelona allò que moltes ciutats d'Europa fa temps que han vist. Si la missió del museu de la ciutat, del museu, en el nostre cas, en perspectiva històrica encara més, és ser aquest eco de la trajectòria urbana, si l'era industrial ja l'hem deixada una mica enrere i ja és doncs, perceptible en el seu conjunt, la construcció d'aquesta col·lecció base d'oportunitats ciutadanes no és un tema per fer bonic el museu, és un tema d'interès europeu. En aquest sentit, el director del Museu de Liverpool, el Museu d'Amsterdam i jo mateix estem intentant que això es converteixi en un dels programes finançats per la Unió Europea com una qüestió clau, així com hi ha les ciutats capitals culturals, d'aquesta construcció d'una identitat d'Europa basada en les ciutats i, evidentment, cadascuna d'elles expressió doncs, de la seva nació o del seu àmbit, diguem-ne, cultural, polític, en el que es troben. Bueno, jo no m'he estès gaire, veig que són les 19:53, per tant, ho havia deixat així perquè hi hagi doncs, una estona perquè pugueu preguntar tot allò que vulgueu. Tenia bastantes més coses que explicar, però m'ha semblat que valia la pena doncs, deixar temps per parlar-ne, perquè és bueno, un tema que també ens va bé nosaltres anar-ne parlant. Dilluns, això, amb una reflexió molt diferent, ens han convidat al museu a explicar-ho al Politécnico de Torino. Explicarem exactament el contrari. Allà toca explicar què pot ensenyar-se a través d'un museu virtual. Torino no té museu de ciutat, té un museu virtual de Torino. Aquells han fet un cop de pèndol, o sigui, ja veieu, no? La frenada excessiva és un dels riscos de qualsevol empenta desmesurada. Torino tenen un fantàstic museu virtual. Bueno, allà els haurem de dir els potencials que nosaltres hi hem vist, el que hem fet, si aneu a l'exposició d'Indiana si veureu materials que s'incorporaran al museu virtual, però és l'altra cara de la moneda. Ho dic perquè hi ha un fals debat entre doncs això, si encara té sentit en el cas d'un museu d'història, d'un museu de ciutat, construir aquest eco material i conceptual, o si avui en dia ja podem anar a fer grans muntatges virtuals i ja està. No. Les dues coses són importants, però són complementàries. Bueno, doncs vostès diran, no sé si ho has pujat de paraula o així, i, o no, no cal que pugis tu, que som quatre gats, aquí estem tots en família. Doncs endavant. No, un momentet, això ho gravem.
Sí. No, volia dir, aquests museus virtuals que vostè deia han necessitat abans una recol·lecció d'aquestes peces, no?
A veure, un museu virtual, per començar, és un concepte que també cal, costa d'imaginar, és com un llibre d'aquests que diuen, com diuen aquests llibres, de llibre electrònic.
Monogràfic.
No, com se diuen, els llibres electrònics. El llibre electrònic durarà dos dies. Perquè això no existirà, és com el fax. Vostès se'n recorden del fax? D'aquell invent que semblava que anava per l'eternitat i va durar quatre dies. Bueno, un llibre electrònic també, perquè la que realment sigui electrònic podràs apretar, sortiran altres coses, sortirà de tot i el propi escriptor començarà a pensar que tot serà, m'enteneu. Per tant, un museu virtual, per començar, encara ens l'imaginem com un museu virtual, que ho veus allà i que fins i tot poses ulleres ho veus, no? Vale. Llavors, clar, els criteris de constitució d'un museu virtual, per això dic que té uns avantatges i uns inconvenients, són diferents. A. Un museu virtual, per exemple, pot tenir gran part de moments diferents del patrimoni immoble o escanejat o restituït. Ara, per exemple, estem fent l'escaneig de la sala de calderes de Fabra i Coats. Bueno, es podrà veure virtualment, bueno, d'una manera bastant interessant. Però ni l'emoció, ni el caminari, ni l'estar dintre l'aconseguiràs amb el museu virtual. En canvi, a través de la visió virtual podràs tenir unes perspectives, unes visions, una capacitat d'anàlisi que mai tindries estant allà dintre. Bueno. Segona cosa, objectes. El museu virtual permet incorporar objectes independentment de la titularitat. Tu pots tenir perfectament escanejats, perfectament tridimensionalitats, perfectament introduïts objectes teus, pots fer una tria en aquest sentit sense la constricció del domini de l'objecte. Pots fer-ho dels teus o pots fer d'altres, dependrà del criteri. Per tant, això és un avantatge, pots fer realment la selecció que vols. Pots fins i tot encoratjar la gent a guardar més objectes, que això també en laboratori aquí ho fem, que és que tot allò que el museu no pugui incorporar, si vostè ho guarda, en deixem constància. Bueno, però en canvi, d'alguna manera, no tens la capacitat d'aquests objectes d'encarnar, o sigui això, per molt que faci una fotografia d'això o d'això, o encara que ho faci 3D, no és el mateix. Igual que les relacions socials virtuals no són les reals, i una senyora o un senyor guapo per internet no és el mateix que en realitat. Aquest exemple és important, perquè es veu molt clar. Llavors, el museu virtual té unes possibilitats. De, per exemple, un problema clau, la dislocació en la ciutat contemporània entre la percepció que en tenim i la magnitud que té. O sigui, sempre tu vas a visitar Istanbul i vas a les àrees considerades dignes de visitar, que són aquelles que estan més sedimentades i antigues, o un edifici modern. Clar, allò té 10 milions d'habitants. L'escala se t'escapa. Això pots treballar-ho a través d'un format presencial, que són itineraris cap a la perifèria, al museu on fem. Però també tens que en el museu virtual pots d'alguna forma canviar l'escala. Hi ha moltes coses que pots fer. Pots fins i tot teixir les sales o organitzar les sales d'una altra manera. Però el que no pots fer en un museu virtual, d'alguna forma, ni a través dels objectes, ni a través de les captacions doncs, d'edificis, és construir aquella relació directa, física. Nosaltres som carn i bueno, el cos i ànima, diguem-ne, o el que sigui, que tens els objectes reals. O sigui, curiosament, entre l'empirisme absolut, que l'únic que compta és això, i l'idealisme absolut, que només en un món platònic d'imatges 3D pots fer-ho, hi ha el camí del mig. Però a l'hora de treballar és diferent. El museu virtual no té el límit de les propietats, el museu virtual té el límit del treball tècnic i tots dos, real i virtual, tenen el problema de que no diuen res. Els museus han confós molt les museografies galàctiques, allò, mostres tu, aquí surt això, surt allò, amb que realment digui alguna cosa important o se sàpiga per què hi és. Per què fem una exposició d'indianes? Perquè eren unes teles boniques? Per demostrar que malgrat les dificultats, el saber pràctic i uns vincles mercantils poden tirar endavant una ciutat en condicions tan o més difícils que ara. Clar, has de saber per què fas una cosa, això no t'ho dirà ni el virtual ni el real. No? Per tant, el treball conceptual ja és igual. I al final què hi ha? Que hem d'anar a combinar les dues coses. Hi ha coses que, òbviament, un museu virtual funcionarà millor que en la realitat, però és l'articulació de les dues la que pot funcionar. No? I una mica acabaria dient, per molt que virtualment sigui fantàstic qualsevol lloc, no crec que la gent deixi de viatjar. Igual que per molt que les pel·lícules ensenyin llocs fantàstics, és el contrari. És la mateixa relació, diguem-ne. Ara, en el cas dels objectes, sí. I el problema és el mateix, la tria. Què fas amb un museu virtual? Vas incorporant tots els objectes? Vinga, 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 no. En fi, és més barat, però al final també és un caos, que és el que passa des que estem en l'era informàtica, encara no hem après a moderar-nos. Llavors tens tants arxius i jo no ocupa lloc i al final no trobo res. No? Bueno, més preguntes, que potser no sé si m'he explicat. Sí, un momentet, sisplau.
Bé, jo parlo des del punt de vista de la persona de forana externa a l'àmbit dels museus, un visitant normal i corrent. Llavors el que un visitant espera trobar dintre d'un museu, jo crec que més que els objectes que han format part del mobiliari urbà al llarg de la història, és l'urbanisme d'aquella ciutat, el patrimoni arquitectònic, és el que un veu des de fora a vista d'ocell. No? Llavors trobo que els museus potser haurien de complar una mica el visitant en aquest sentit i procurar recollir material gràfic, ja que no es pugui recollir materialment dintre d'un museu, el patrimoni arquitectònic, oi? Fer maquetes de com era la ciutat en temps antics, a partir de quadres que s'han conservat o inclús dibuixos, no? Podria ser una cosa interessant, suposo, no sé.
Miri, aquí no només és una cosa interessant, sinó que és una cosa imprescindible. Llavors, aquí sí que així com el fet de que avui en dia tots tinguem un accés a un món virtual des de casa ha fet que l'era de les andròmines s'ha acabat als museus. Curiosament, de cada cop més virtual tenim, més tot allò de tenir aparells interactius, ara no, la gent el que vol és anar al gra. Bé, en canvi, pel que fa a aquestes visions maquetes, pel que fa a aquestes restitucions de com és la ciutat en un altre moment i tal, sí que les possibilitats en gran pantalla són enormes. Quan a tenir els plànols físicament, quan a tenir-ho, hi ha una cosa que en el cas del nostre museu és una mica un procés a desfer camí. Quan es desmunta l'any 92 l'exposició permanent del museu, també hi ha una idea molt equivocada, i aquí si em sentís algú s'enfadaria, que és la de que tot l'Ajuntament ha d'estar sistematitzat i que els papers amb els papers, els objectes amb els objectes. tota la col·lecció de plànols del museu va passar a l'arxiu. Clar, clar que ens els deixaran. Però tenia la lògica de que la història urbana, si la història urbana era el pal de paller del museu, ja em dirà vostè, on han de ser els plànols col·leccionats pel museu, no vol dir que l'arxiu també els tinguin. Bé, el museu va cedir fa cosa de 8-10 anys per indicació doncs, de sistematització d'arxius tot el seu fons planimètric a l'arxiu, amb el qual hi ha una entesa excel·lent. Llavors, de cara al futur, òbviament, també li diré el mateix que deia, per més que tinguem restitucions 3D, per més que tinguem maquetes físiques, el plànol com a document és una cosa que sí que s'ha d'ensenyar. I per tant, totalment d'acord. Per això mateix aquesta maqueta aquí baix. No? Per tant, haurem d'aconseguir doncs, tenir aquests plànols. Si no es fan més maquetes físiques, i segurament les virtuals tindran més èxit, és perquè diuen moltes mentides les maquetes. Clar, aquí és una mica el límit. Fins on t'ho portes? Maqueta de baix mateix, si ens hi poséssim, podríem dir, bueno, fins aquí és bastant segur. A partir d'aquí, doncs, en fi, el maquetista s'ho ha hagut d'anar inventant una mica. Per això de vegades és curiós o paradoxalment que a vegades el rigor d'un museu fa que sigui una mica limitat, perquè fa por de dir, bueno, ara que ens inventarem la Barcelona del segle no sé quantos, no? Una cosa. En canvi, virtualment, com que ho pots modificar més, com que no té aquella fisicitat, t'atreveixes més. O pots indicar més fins i tot allò canviant el color o el que sigui, dir, mira, hipòtesi. Però té tota la raó. L'eix compartit per tots aquests museus de ciutat en les nostres reunions és la història urbana de ser el pal de paller dels museus d'història de ciutat. Això és el que hem d'explicar. Gràcies. Més preguntes? Doncs, si no hi ha cap més pregunta, anem a sopar i moltes gràcies per la seva assistència i interès.